Són les 2:00, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Durant el confinament ens hem fet un fart d'explicar esportistes que tractaven de mantenir-se en forma fora del seu hàbitat natural. Segurament el cas més flagrant aquí a la ciutat és el dels nedadors i waterpolistes, amb les seves reivindicacions finalment escoltades, però que s'han estat un parell de mesos ben bons sense tocar l'aigua. Us imagineu per això dedicar-vos professionalment a l'snow i no poder tocar la neu des de fa 3 mesos? De fet, vés a saber quan ho podrà fer. Parlem de la 4 vegades olímpica Caral Castellet, especialista en el mig tub, que està passant la pandèmia a Palamós. Ha canviat les estacions d'esquí per la platja, la neu per la sorra i els trucs a l'aire amb exercicis a casa i ara també al mar. Poc a veure un escenari amb l'altre, més aviat tot el contrari, no tenen cap semblança. Avui parlarem amb la bronza de l'última Copa del Món d'Snow per saber com ho està portant i com pot afectar-li tot això després d'un any que havia estat pletòric, el millor de la seva carrera.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més al control de so, quan vulguis.
Comenta la recepció.
Tindrem l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, que va en la línia dels tests de la Covid. També passarem per Palamós, com dèiem ara, per parlar amb la Caral Castellet, i en Terrafeta deixa el balonmano Granollers. El Global Bàsquet, una de les notícies tristes del dia, ha de renunciar a la Primera Nacional per diners, i també les iniciatives a Instagram del Natació Sabadell de tenis taula.
I fora de l'hotel?
Definit el calendari de la Fórmula 1, com a mínim les seves 8 primeres proves. Aquí a Europa, Àustria tindrà doble cita, el 5 i el 12 de juliol, Hongria el 19, el Regne Unit el 2 i també el 9 d'agost. A Montmeló tocarà el 16 d'agost, Bèlgica el 30 i Itàlia el 6 de setembre. Falten saber quins grans premis continuen a partir de setembre, però la FIA espera arribar a la quinzena com a mínim. I Leo Messi, tot això, seguirà un any més al Barcelona. Ha renovat directament després de no fer efectiva la clàusula segons la qual podia marxar lliure si així ho demanava abans del mes de juny. Ter Stegen també ha confirmat que no es mou de Can Barça, mentre el Schalke ha descartat l'opció de compra de Todibó.
Han parlat en les últimes hores.
En fase 3, les competències queden transferides del govern estatal a les autonomies. Doncs bé, la Unió Deportiva Les Palmes té el vistiplau del govern canari per obrir el seu estadi al públic en el partit d'aquí a 11 dies contra el Girona. En parla el seu president, Miguel Ángel Ramírez, a Ràdio Nacional.
El gobierno autónomo nos ha dicho que lo ve bien, que están dispuestos a ello. Y hombre, si tú valoras que ayer, por ejemplo, en la playa de las Canteras, que podían haber 15 o 20 mil personas, todo el mundo de forma muy ordenada, guardando la distancia de seguridad, nadie iba con guantes ni mascarillas, nadie tenía control de acceso de temperatura y se podía ir a la playa, porque si se puede ir a un teatro o a un cine al 50% de la capacidad, ¿cómo no se va a poder ir a un estadio tomando muchísimas medidas?
I a les xarxes socials.
El primer fitxatge de l'Oar Gràcia femení anunciat en les últimes hores a les xarxes socials de l'entitat Verdi Blanca. Es tracta de Marina Serra, extrema esquerrana de l'Escó. Un Gràcia que també ha comunicat en els últims dies el retorn de Xavi Vilella, procedent del Sant Cugat, per dirigir el filial femení i el juvenil femení.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 de la tarda, quarts de final de la Copa de Sèrbia, India contra Estrella Roja de Belgrat. És un dia de copes als Balcans, ja que a Kosovo a les 6 es juga la semifinal Pristina contra Drenica Skenderaj.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat, David Forniés, també l'exporter i exentrenador de waterpolo del Club Natació Sabadell, Manel Silvestre, i les exnedadores Erika Villaécija i Maripau Coromines.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Dimarts 2 de juny del 2020, som entrem en matèria repassant com està la setmana al Centre d'Esports Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Amb tranquil·litat, de moment, no? Que havia tingut, sobretot, més d'un incendi, i ho comentàvem la setmana passada, amb temes federatius, etc. Pel que fa al tema entrenaments, al tema fases de desconfinament, després en parlarem, tranquil·litat un dia més.
Mira si era tranquil, que no venia des de divendres, i per parlar de rugby l'última vegada que em vas obrir les portes de l'hotel. O sigui, no, la cosa... Com dius, ara mateix estem en aquella fase de rutina habitual. No passa res fora del normal, l'equip continua amb el seu plan d'entrenament. Dintre d'aquest sistema encara, metodologia de fase 1, ara que escoltàvem el president de la Unió Deportiva de Les Palmes, enveja, no sé si dir sana, d'aquesta fase 3, en la qual ja gairebé t'estàs plantejant si obrir portes o no, però aquí al Centre d'Esports Sabadell, com dius, molta normalitat, molta tranquil·litat, i avui, si no fos per aquest segon test que s'han de sotmetre els jugadors de la plantilla arlequinada, podríem dir que rutina pura i dura.
Clar, al final és segurament en l'òrbita Sabadell l'únic noticiable del dia d'avui. La plantilla del Centre d'Esports s'ha sotmès al segon test de la Covid-19. En aquest cas, a diferència de l'anterior, Sergi, sí que era ja un requeriment de la pròpia federació, que recordem que va arribar a un acord amb la Mútua i que poden fer un parell de controls mèdics, a més estipulats quan s'han de fer, o sigui que simplement era complir amb el protocol establert.
Sí, si algú es pregunta el per què, el Sabadell, recordem, ho vam dir en el seu moment, insistim, ara, un parell de setmanes després, que va fer passar als seus jugadors aquest test, però de manera voluntària per part del club, no per part dels jugadors, en el sentit que no hi havia cap protocol ni cap circular que obligués els equips a fer passar aquest test previ a l'inici d'entrenaments individuals, perquè recordem que el Sabadell encara es troba en aquesta fase d'entrenaments individuals, però sí que, com dius, per tema de timing calendari, ha estat la pròpia Federació Espanyola de Futbol la que ha marcat que s'hauran de sotmetre com a mínim aquests dos testos abans de disputar el play-off. Per tant, per un tema de timing, avui, demà passat, és a dir, en aquests dies s'havia de complir el primer, perquè l'altre sí que es deixarà un cop ja estiguem gairebé en portes, si tot va normal, i com sembla que les xifres també van en aquesta línia positiva, es deixarà per res, uns dies abans de viatjar cap a Múrcia, ja de ple, pensant en aquest playoff express que han de jugar els homes d'Antonio Hidalgo.
Per entendre'ns, abans d'entrenar en grup, encara que sigui amb 10 jugadors, doncs s'ha de fer el primer dels tests, i és el que ha fet avui el Sabadell. I abans de jugar és quan s'ha de fer el segon, el que no treu que cada club, evidentment, com qualsevol altra empresa, pot fer els tests que consideri oportuns. De fet, per exemple, el Cornellà, que aquesta setmana ha tornat als entrenaments, ha comunicat que cap dels seus jugadors ha donat positiu en aquest test precisament, el que comentem, no? A les portes d'entrenaments grupals també l'han passat, i en el cas del Cornellà sí que han comunicat això.
Ara que no ens escolta ningú de Cornellà, entenc que test de qualitat i no dels de 5 euros del Lleida Esportiu. Vull dir que, a veure si, perquè eren voluntaris, els hem passat així una mica de passo.
No, no, aquests eren ja els de la federació, directament.
Sí. Perfecte.
O sigui, com que es preveu que la setmana vinent es pugui entrar en fase 2, tant de bo que sí, i tant el Cornellà com el Sabadell com el Barça B, etcètera, podrien ja entrenar de grups de 10 en 10, doncs per això han passat aquestes proves. De fet, recordem, perquè això no diré que ha generat confusió, però sí que algun tuit hem rebut de... I això vol dir que el Sabadell ja començarà a entrenar ara en grups de 10? No oblidem que això fins la fase 2, res d'entrenar en grups, tot individual. A les zones en fase 2, algunes de les quals estan fins i tot a punt d'entrar ja a la 3, deies tu Canàries, les Illes Balears, Eivissa, que té dos dels 16 equips de play-off, Penya Deportiva, Santa Eulària i Eivissa, en aquesta situació, ja poden entrenar-se en grups de 10, encara que de moment allò de fer-ho paulatinament estan optant més per treball per parelles, etc. Però vaja, que podrien fer una possessió de 10 jugadors sense que passés absolutament res. I el que dèiem, si mirem en clau Sabadell, això el que implica és que no poden entrenar jugadors més enllà d'aquestes sessions individuals, com a poc fins dilluns.
Sí, dilluns, com dius, si s'acaba confirmant el que ahir va demanar el govern a través de la Conselleria de Salut i que si tot va normal, de moment gairebé sempre ha estat així, el que ha demanat el govern català ha estat després posteriorment ratificat i autoritzat per part del Ministeri de Sanitat del govern espanyol, doncs dilluns, com dius, no només el futbol, òbviament, que sempre ens centrem, al final d'aquí estem parlant del que parlem, òbviament estem parlant de tota la ciutat de Sabadell, entraria en aquesta fase 2, tota la regió metropolitana nord, ara ens estem acostumant a aquesta nova nomenclatura, doncs entrarem en aquesta fase 2 i, per tant, el Sabadell, com qualsevol altre club esportiu de les seves característiques, es veurà beneficiat de les característiques, en aquest cas, d'aquesta fase 2.
Per cert, que no sé si ho hem arribat a comentar en el programa, però un altre dels possibles escenaris del play-off pot ser un camp de sobres conegut pels arlequinats, el José Rico Pérez, que sempre hem parlat de la regió de Múrcia, però una de les últimes notícies girava entorn a la possibilitat a l'estudi per part de la federació que l'estadi de l'Hèrcules, encara que no és titularitat del club, però allà on juga el conjunt alacantí, sí que pugui acollir partits, igual que la Condomina, que l'Artés Carrasco de Llorca, que, vaja, Cartagonova, tots els que ja vam comentar, li podríem sumar també al Rico Pérez.
Ara fèiem broma de portes endins, ara ho direm també de micro en fora. Ara que se'ns dona bé el Rico Pérez, home, doncs sí, que el fotin a la llista.
Ja no? Havia guanyat el Sabadell,
sí, però,
contra l'Alicante.
Però entén-me, ja gairebé ni ens en recordàvem. M'ha plogut tantíssim des de llavors que ara que ho tenim fresc, això de guanyar Alacant i de guanyar el Rico Pérez, doncs si ho vol anar a afegir a la llista, home, no vull ofendre a ningú. El Pinatar Arena no dubto que té uns camps de moltíssima qualitat, però ara vaig a fer una broma molt tonta. Un pèl fred, aquell camp, però clar, estem parlant de que no hi haurà teòricament aficionats a cap dels camps, i que després el camp de l'Orca, el camp de Llorca, en aquest cas, un camp de gespa artificial, bé, un camp maco, les coses com són, però res a comparar, sense anar més lluny, ja no dic amb la nova Condomina, sinó amb el propi estadi de la Condomina.
L'Enrique Roca, que li diuen ara.
Sí, ni amb la vella Condomina, ni a l'estadi de la Condomina de tota la vida, on també potser no és tan modern, evidentment no és tan modern, però home, que té aquest punt d'història que pot tenir el Rico Pérez salvant totes les distàncies.
A mi em faria il·lusió anar a la Condomina històrica, on jugueu Camp Murcià.
Home, no hem anat mai a treballar a la nova Condomina.
Jo,
sí,
jo diria que no.
A Cartagena també.
Sí, a l'Orca crec que has estat.
Evidentment, jo a Llorca també vaig estar un cop remodelat l'estadi, per tant, ja el tinc.
Si hem Pinatar Arena o Condomina?
Si hem d'estrenar, estrenarem Pinatar i o la vella Condomina. Per tant, un dels dos, si hem d'anar, seran d'estrena.
Per cert, que fem també un apunt molt ràpid de l'obrador arlequinat, perquè Alberto Pobre, coordinador general del Futbol 11 fins ara, passa a ser el director del Futbol Base del Centre d'Esports la pròxima temporada. Per tant, tots els moviments que tenim en aquest sentit, Sergi, venen del Futbol Base, amb renovacions, Miqui Lladó, Bernat Mosquera, ara també amb
sí,
aquest canvi.
Construint en aquest cas també aquesta part del Futbol Base, tot i que les previsions de calendari també ens diuen que la competició també en el Futbol Base no començarà fins octubre, alguns apunten que els més petits novembre podrien començar les lligues, parlo de les lligues, però bé, com a mínim el Sabadell vol deixar-ho tot això enllestit i que si algú ha de marxar de vacances amb tranquil·litat ho faci saber ja l'espera o la feina que li tocarà un cop tornin a la realitat.
Tu t'imagines fer snow sobre sorra?
No m'imagino fer snow en general. Fer-ho sobre sorra ja deu tenir les seves particularitats, ara que ens ho expliquin.
Va, anem a parlar amb la Clara Castellet. Fins ara, Sergi!
Fins ara!
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
La nostra propera protagonista ha estat quatre cops olímpica. El seu hàbitat natural és la neu, però clar, fa mesos que no la trepitja. De fet, se'm fa difícil imaginar-me un contrast més gran perquè ha canviat directament el halfpipe de les estacions d'esquí per la platja de Palamós. És l'snowboardista sabadellenca Caral Castellet. Com va tot per l'Empordà, Caral?
Hola, bona tarda, com va? Bé, per aquí, anar fent,
no? Fa quant que sí, no trepitges la neu?
Pues molt. La veritat que des de principis de març, que ja estava a Suïssa, que és on pensava acabar, diguem, la temporada d'hivern, que ja vaig venir cap aquí, tenia pensat venir només per 4 o 5 dies per fer una miqueta de resum de la temporada i de més amb diversos medis. I tal com vaig venir em vaig quedar. O sigui, ja no vaig poder tornar cap a Suïssa perquè va començar el confinament i em vaig quedar aquí.
O sigui, estem parlant de pràcticament 3 mesos i el que queda. Sí. Havies estat algun cop tant de temps sense trepitjar la neu?
Sense motiu, o sigui, sense tenir, diguem-ne, una lesió o algun motiu per al que em faci quedar-me a casa, no. La veritat és que no. És molt estrany perquè quan veus que físicament estàs bé i que les muntanyes estan plenes de neu, doncs la veritat que sí que es fa superestrany, però bueno.
Clar, t'he vist a Instagram sobre una simulació de taula de snow per fer equilibri, m'imagino, a casa. Això ajuda per treure's les ganes? Guanyes en equilibri? Frustra una mica més per no poder tenir la neu? O...
Sí, bueno, tinc un joguet. No, la veritat és que no. És una eina que faig servir a mode d'entrenament quan estic per casa, però no és per res cap tipus de substitució de l'esnou i bueno, no, òbviament no tens moviment, però sí que doncs és una miqueta una eina així de, doncs, per fer una miqueta de simulació, visualització i és part de l'entrenament i això, equilibris i de més. I bueno, depèn de la teva imaginació, doncs sí que et pots traslladar una miqueta i imaginar-te que estàs a la neu o fent un rail o alguna cosa així, però perquè bueno, bàsicament és això, és una estoreta i és són una gent que són de Polònia i fan unes taules que són és com una taula de snow, però és de plàstic, és més petita i es diuen switchboards i fan, bueno, està bastant guai per això, per ara, per al confinament doncs s'ha vist bastant perquè amb la gent doncs es veia el que teníem per casa, no? I en el meu cas, doncs, l'únic que tenia era això i com que estava, com que quan vinc aquí estic a Palamós, doncs, òbviament a Palamós l'únic que tinc són coses de platja. Llavors, era una miqueta buscar-me la vida després de saber que havia d'estar més de 2 setmanes, doncs, vaig començar a fer volar la imaginació per aviam com puc entrenar, perquè, clar, per mi quedar-me 2 setmanes parada no passa res, però quan ja em quedo més dies, jo que sóc un cul inquiet no puc viure, necessito fer coses, no? Sobretot doncs, cremar i sortir i esbargir la boira i tal, i això no ho podíem fer. Llavors, doncs, tot el que siguessin excuses per continuar doncs, movent-me i fent coses i fent volar la ment han sigut benvingudes.
En què ha consistit, per exemple, un dia a dia durant el confinament i ara que ja podem anar fora? No sé si ioga, equilibri, sortir a córrer... A la sorra de la platja també t'he vist, allà a Palamós.
Sí, a la sorra de la platja és on, bueno, és on baixava des d'abans que ens deixessin fer... Bueno, ara que podem sortir i tal, i amb l'skate sí que puc anar d'un lloc a l'altre, però abans que passéssim a la fase... A la fase 1 no podíem baixar i després quan vaig poder baixar a la platja va ser com uau, pues poder-te moure i poder córrer, perquè vaig passar doncs, d'haver estat entrenant en un espai de 2x2 metres doncs, a poder tenir espai per córrer i fer esport i tal, i això doncs, la veritat és que mai ho havia apreciat tant, aquesta sensació, perquè... Sí que realment, bueno, penso que també tot el dolent té algú bo, no? I algú bo que he notat és que durant tant temps tancada, doncs m'he donat compte de tot el que visc i tot el que estic fent i del que realment tenim molt a prop i que no solem apreciar, i això doncs penso que és molt important.
Sí, però...
Un detall tan senzill com és trepitjar la sorra, no? Que al final doncs, no ho aprecies fins que no ho tens.
De totes maneres, Caral, el tema dels riscos de fer un truc, del punt de por també, de baixar tota velocitat per un mig tub, tot això sí que no es pot simular, no es pot entrenar.
Sí, no, exacte, per això jo sempre dic que, bueno, a mi no em pot... O sigui, sí que intento mantenir una activitat, però entrenar no se'm pot dir que estic entrenant perquè jo, o sigui, necessito almenys la neu per poder entrenar, perquè els factors que estic treballant el dia a dia són més que físics i, bueno, es tracta de pues això, d'una preparació mental que portem treballant des de fa molt temps i que, doncs, si no es treballa a diari i amb certa... doncs, un dia rere l'altre, no, és molt difícil, doncs, mantenir-ho i òbviament, millorar-ho. Llavors, dintre d'una perspectiva de progressió, és impossible ara mateix, doncs, posar-te en una situació en què tinguis, doncs, això, un cert nivell de risc, moments, doncs, de cas de decidir, improvisació, a fer servir totes les eines que tens per moure't doncs, al control aeri, i tot això, doncs, ara mateix no es pot treballar. I és el més difícil de fer. Sí que puc mantenir-me, doncs, fent exercicis doncs, amb equilibri i amb certes moviments que també m'ajuden, com és l'skate o treballs de propriocepció i coses així, però jo necessito la neu, necessito la muntanya i amb això sí que no es pot substituir.
De fet, he llegit que tu estàs a Palamós, però la taula l'has deixat aquí a Sabadell, no la tens allà, i si no m'equivoco, ara seria el moment de la temporada...
No, la tinc
la tens aquí, allà.
Però perquè, bueno, perquè, clar, vaig venir amb la taula de Suïssa, perquè és la taula on tinc totes les enganxines i els sponsors i tal, i pues, amb qualsevol moment d'entrevista i qualsevol cosa, si venia... al Consejo, que és on vaig venir directament, que vaig volar des de Suïssa, venia a la taula per també doncs, mostrar tota la gent que m'ajuda i que m'ha ajudat a aconseguir el que ha sigut la millor temporada de la meva vida, que al final doncs, són els que m'han impulsat a que jo pugui aconseguir això aquesta temporada, que des d'un principi no es veia tan clar i que després va ser tan sols començar que vaig començar amb el peu dret i guanyant des de la primera competició i des de la primera Copa del Món. Així que realment supercontenta i agraïda de tota la gent que ho ha fet possible i que, bueno, que porto els seus patrocinis a la taula i per això doncs, a la taula doncs, és el que carrego tot arreu. Intento portar en els meus... les entrevistes i de més, no? Però clar, aquí, amb la taula, aquí a la platja, a poc.
Clar, tu venies d'un any difícil, recordo, per la manca de finançament, però que es va poder resoldre afortunadament perquè, com dius, va ser el teu millor any de la teva carrera, bronze a la general de la Copa del Món, sobretot els X Games, un altre gran èxit que vas aconseguir. Ara, en teoria, hauries d'estar rumiant i provant diferents trucs de cara a la nova temporada, no?
Sí, exacte. Ara això, aquesta etapa de primavera, diguem, quan s'acaba la temporada i comença a fer una miqueta més de calor, la neu comença a estovar, tots els mòduls i tot és molt més... bueno, guanyes molt més confiança a l'hora de provar nous elements. Ara és quan hi ha aquesta etapa de progressió i d'aprendre nous trucs i de tots aquests trucs que he tingut al cap durant l'hivern que estàs fent les competicions, i òbviament en competicions només tiro el que ja tinc segur, no? I perquè, clar, estem en condicions de gel i de condicions molt dures on no val la pena arriscar a provar res nou, ni tinc temps tampoc, perquè tot això s'aprèn en els entrenaments, no en competicions. Aleshores, és ara, és aquesta etapa, és ara quan, bueno, l'any passat vaig aconseguir aprendre un parell de trucs que m'han ajudat molt aquesta temporada durant l'època de maig, abril, maig i juny és quan passen totes les coses, és quan apareix aquest progrés, no? I bueno, això doncs aquesta temporada no l'hem tingut, s'ha cancel·lat completament tots els plans que tenia per entrenar i per treballar amb aquests nous elements no els hem pogut fer perquè hem estat en confinament.
Acabo...
Això, doncs, sí.
No, t'anava a dir que pensant en el futur, precisament, volia acabar preguntant-te per grans objectius, perquè, clar, s'acosta a Pequín 2022, som gairebé a l'estiu del 2020, amb un escenari com el que comentes ara, amb el coronavirus, que no t'ha permès planificar com voldries. És el gran objectiu? No sé quines intencions tens de cara al futur, però vaja, no sé si és una de les fites que tens al cap.
Sí, Pequín 2022... És en els següents Jocs Olímpics i, bueno, l'any que ve tenim campionats del món, també en el mateix lloc, en la mateixa estació. Depenem una miqueta del que vagi succeint i, sobretot, doncs, adaptar una posició, doncs, que puguem ser flexibles i que ens puguem adaptar a qualsevol tipus de canvi perquè, bueno... Espero que sigui per anar endavant i per continuar amb el ritme que hem estat portant fins ara.
Serien els cinquens jocs ja d'hivern de la Caral Castellet, que, per cert, t'hem vist molt activa també a través de les xarxes socials en aquest confinament, sobretot Instagram Live, t'hem vist moltes vegades per allà.
Sí, la veritat és que, mira, també és una cosa que hem intentat treure de lo dolent, no? Doncs estar una miqueta més en contacte amb tota la gent i també, doncs, estar tant de temps a casa, doncs, tens temps de fer totes aquestes coses que durant la temporada no és que no vulguis fer, sinó que no hi ha temps. Aleshores, doncs, he aprofitat i he intentat mantenir-me en contacte i online amb gent a través de, doncs, del que hi hagi en cada moment. Ara mateix... Durant aquests mesos ha sigut el live i els Instagram lives i de més, i ha sigut molt guai, la veritat que ha estat molt divertit i, bueno, vam fer una molt, molt bona i divertida el que vam fer amb Estel Motor Sabadell i vam fer, bueno, cada setmana, doncs jo també he conegut molta gent nova gràcies a ells i cada setmana hem estat fent Instagram lives i hem estat allà a tope amb l'Instagram i ha sigut molt guai. La veritat és que crec que per mi ha sigut positiu i per ells espero que també.
Doncs Caral Castellet, snowboardista sabadellenca, ens n'alegrem que puguis ja trepitjar la platja, etc, però sobretot que tant de bo que en breu no estiguis a Palamós, sinó que et tornem a tenir un altre cop a la neu, que és el teu hàbitat natural. Cuida't molt, un petó.
Igualment, una abraçada forta, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu.
Hotel Suís.
Anava a dir de la neu, no, heu comprovat que no, de la platja de Palamós, encara que ella és surfista de neu, com és la Caral Castellet. Passem a les pistes d'handbol perquè Ian Terrafeta no seguirà el Balomano Granollers. La pròxima temporada el central sabadellenc farà un canvi d'aires, un dels jugadors amb més futur de tot l'handbol del país i que ha estat clau en els esquemes vallesans l'última temporada. Aquesta és precisament una de les conclusions del petit informe que avui ens ha preparat el Pau Vituri abans de saludar-lo.
Amb només 21 anys, Ian Terrafeta està acabant de cremar les últimes etapes de formació per confirmar-se com un dels centrals de futur de l'handbol espanyol. Fa 9 anys, quan només en tenia 12 i era a la vida, segon any a l'Oar Gràcia, el Balonmano Granollers el va reclutar per formar part d'una de les pedreres de més renom d'aquest esport. El balanç, 7 campionats d'Espanya i un ascens a plata amb el filial. Ben aviat va convertir-se en un habitual a les convocatòries de les inferiors. Amb la selecció juvenil va ser escollit com a millor central de l'europeu i també del Mundial. La temporada passada, marcada per les lesions, el seleccionador absolut Jordi Rivera el va cridar per formar part de la preselecció de 28 jugadors abans del Mundial d'Alemanya i Dinamarca. Enguany ja ha tret el cap a tornejos com el 4 Nacions. Un premi a un talent que ha acabat d'explotar fins al punt de ser nominat fa uns dies com a jugador revelació de la Sobal. De la mà d'Antonio Rama a la banqueta, l'home que el va descobrir, Terrafeta ha despuntat a la primera línia del Granollers, marcant un total de 75 gols en 19 partits i acabant com a segon màxim realitzador de l'equip a la Lliga, només superat pel pivot Adrià Figueres, qui, per cert, també ha deixat l'equip vallesà amb destinació al Nantes. De mare francesa, moltes veus apunten que el nou destí d'Ian Tarrafeta també pot passar per la Lliga del País Veí. El que està clar, en una generació on també destaca el nom d'Aleix Gómez, és que el futur de la selecció sembla garantit i amb un clar protagonisme sabadellenc.
Accent sabadellenc, per tant, a l'elit de l'handbol de casa nostra. I anem a saludar-lo, Ian Tarrafeta. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu? Molt bé per aquí.
Doncs mira, aquí fent programa, xerrant una miqueta de gent que teniu canvis, com en el teu cas, que poses punt i final al teu pas pel Granollers. Clar, ha estat casa teva els últims anys, per tant serà estrany, no?, allò de no anar a l'Olímpic, per exemple, gairebé cada dia, entrenar, a jugar...
Sí, sobretot de la manera en com ha acabat, no? Amb tots els jugadors que marxen, tot ens hauria agradat fer-ho a pista, amb l'afició del club, però la situació doncs ha fet que ho haguem de fer a través de redes socials i la veritat que acabar així doncs, és bastant amarg i no agrada a ningú.
Com ha estat això de decidir no continuar? Suposo que ho portaves rumiant feia temps, però clar, com comentes, amb el tema del coronavirus, la pandèmia, s'aturen les competicions, i el que un tenia al cap, no sé si després li dona moltes voltes de dir, ara com ho fem?
Bueno, va ser l'expedida, doncs, la va portar una mica el community manager del club, ens va donar la idea doncs, de fer un vídeo a través de les redes socials, vaig pensar que era la millor manera possible, no?, de poder expressar una mica tots els sentiments, de poder dir adéu a tothom i que arribés a com més gent millor, i va ser així, i va ser així.
Ho tenies decidit de feia temps, per això, la decisió de marxar del Granollers?
Sí, una mica l'època de decidir doncs, va ser entre novembre i gener, i ja a principis d'aquest any doncs, ja vaig prendre la decisió.
Tu vas arribar a la Sobal temporada 2016-2017, sent molt jove, més encara del que ho ets ara. Suposo que és allò d'anar fent feina de formigueta, no? Guanyar-te un lloc a l'elit. No sé si estaràs amb mi que aquest últim any ha estat el de la teva explosió. Més minuts, més gols, important als esquemes del Granollers.
Sí, exacte. La primera, la 16-17, va ser una mica la que jo tenia doble fitxa amb el segon equip i el primer. Anava entrant amb algunes... aprofitant que hi havia algunes lesions, alguns partits, diguéssim, que es podia rotar més. I sí, els últims tres ja ha estat directament al primer equip. Els dos primers, doncs, marcats per algunes lesions. I aquest últim, que he pogut tenir més sort dins d'aquest tema, doncs sí que he pogut tenir més continuïtat, més minuts, i la veritat que m'ha anat molt bé.
Amb què et quedes de tota aquesta etapa des que vas marxar de l'Oar Gràcia cap a Granollers?
Bueno, dins de l'esportiu, doncs, evidentment que hi ha... per mi l'any de Nacional va ser molt maco, que vam aconseguir l'ascens a plata, va ser un any també que vaig tenir el meu primer contacte amb el primer equip i vam guanyar també el campionat espanyol juvenil i evidentment fora de l'esportiu doncs, amb totes les amistats, tots els entrenadors, tots els amics que he pogut conèixer i totes les experiències que he viscut.
I ara la pregunta del milió, no? Pensant en el futur, ho deia ara el Pau en el petit informe que escoltàvem abans, i a partir d'ara què, no? Perquè hem llegit de tot tipus de rumors, de si interès d'equips francesos, crec que era el PIDEX. On jugarà l'Ian Tarrafeta si és que se separa ja la pròxima temporada?
Sí, bueno, com que en principi encara no s'ha fet oficial, doncs el que puc dir és que sí, que recalaré a França, però encara no puc dir l'equip. La veritat que és una lliga molt, molt competitiva i ja tenia ganes d'anar-hi.
Clar, és un canvi radical, per tant, ja no només és deixar el que era casa teva a Granollers, que evidentment primer fas el salt de l'Oar Gràcia al Granollers amb tot el que això implica, però al capdavall estàs al costat de casa, ara ja és nou país, nova lliga, més nivell, o sigui, és un canvi esportiu però també personal.
Exacte, sí, sobretot a nivell esportiu, doncs, una lliga amb més potència, no?, on el físic és molt important, on és més competitiva, diguem, i a nivell personal, doncs, evidentment, el fet de marxar de casa, com bé has dit, quan jugava a Granollers, sí, jugava al primer equip, però seguia vivint a casa, tenia els menjars cada dia a taula, i això l'any que ve no ho tindré, així que el pas personal és gairebé més important que no l'esportiu.
Deies abans que novembre, gener, en aquella època decidies ja que no continuaries al Granollers. El tema de fer el salt a França, clar, és... Per tu, a la teva carrera, m'imagino que és com fer un creixement molt bèstia, no? Allò del que comentaves ara, el passar d'una lliga com la Sobal a una referència europea.
Sí, bueno, a nivell de lliga és evident que la diferència sobretot és física, perquè tàctica crec que Espanya segueix seguint sent un dels països que practica un handbol més tàctic, però sí, sobretot a nivell europeu, doncs, com hem vist, molts equips francesos han arribat a Final Four de la Champions, fa un parell d'anys els tres primers equips d'Europa van ser francesos, i està clar que anar cap allà és un pas endavant a nivell competitiu per jugar contra els millors.
Et planteges, sobretot perquè en aquest temps de coronavirus, qui més qui menys li dona moltes voltes, no? A cap a on va la vida, què vull fer, reptes de futur, etc. Et planteges objectius a mitjà termini, més enllà del dir vaig a França, m'adapto, intento donar el millor de mi mateix, allò de, doncs m'agradaria d'aquí un any o a dos estar en aquest escenari, o no t'ho planteges?
Posar-me a places, doncs... Quan vaig arribar a sigui al primer equip, doncs intentava posar-me places per les coses, però després em van començar a arribar les lesions i vaig veure que aquesta mentalitat doncs no anava gaire amb mi, així que intento més que res, doncs això, anar al dia a dia. Sí que és veritat que he anat entrant en alguna convocatòria del Jordi, de la selecció absoluta, i aviam si podem seguir en aquesta via, tenim minuts a França, alguna oportunitat amb la selecció, i això és el que em plantejo ara mateix. No, tampoc m'agrada mirar lluny en el futur.
Doncs Ian Tarrafeta, que ens n'alegrem, que et vagi bé. Que... Per cert, el confinament l'has passat aquí, a Sabadell?
Sí.
I com l'has dut?
Bueno, la veritat que m'ha servit per posar-me el dia de la universitat, que ja tocava, i la veritat que et diré que bé, que m'han faltat hores i tot el dia per fer tot el que volia, però sí, ara que ja, estem en desescalada molt millor, però bueno, la veritat que bastant positiu, sí.
Ara ja m'ha picat la curiositat. Què estudies a la universitat?
Sí, jo estudio Ciència Política a l'Autònoma.
Ciència Política, déu-n'hi-do. Mm-hmm. Et va la marxa, eh?
Sí.
Doncs Ian Tarrafeta, el que dèiem, que ens n'alegrem que et vagi bé. De moment aquí a Sabadell, però d'aquí a no res segur que ja a França, quan torni la normalitat. Tota la sort del món. El francès
gràcies.
El portes bé, clar.
Sí, la veritat que és una llengua que gràcies a part de la família que tinc a França i la meva mare aquí francesa, doncs no tinc cap problema.
La domines a la perfecció. Doncs Ian, que et vagi genial per allà. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm.
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte. Full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
¿Has aprovechado este confinamiento para ver fotos? ¿Te gustaría imprimirlas? Es muy sencillo. Llama al 670 11 50 47, repito, 670 11 50 47 y nosotros nos encargamos de todo. Con la confianza de 38 años de experiencia. Maral Fotógrafos, Vía Aurelia 35.
¿Pastisería La Palma, digui'm? I tant! Repartim a domicili o també pot recollir la seva comanda a qualsevol dels nostres punts de venda a Sabadell, Barberà i Sant Cugat. Pastisseria La Palma, artesans des de 1952, seguim elaborant els nostres productes cada dia per tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minutets, mal comptats, i arribem a les 3. És una de les notícies tristes del dia d'avui en matèria esportiva a la ciutat. El Global Bàsquet s'ha vist obligat a renunciar a la Primera Nacional per manca de pressupost i començarà des de zero la pròxima temporada. L'equip sabadellenc de bàsquet en cadira de rodes haurà de reinventar-se, obrint un grup de formació i de tecnificació i, com diem, tornant als inicis jugant a la Lliga Catalana. La veritat, avui volíem parlar amb ell com a seleccionador espanyol de bàsquet sobre l'aplaçament dels Jocs Paralímpics, però, tristament, aquestes novetats han anat per davant. Òscar Trigo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
No podíeu afrontar una temporada més en aquest segon graó del bàsquet estatal de cadira de rodes. Com ha estat aquest procés, aquesta decisió?
Bueno, ha sigut un procés de reflexió. Lògicament, la situació que estem vivint a nivell social i a nivell econòmic ens gestionava o ens plantejava per davant un camí d'incertesa, no? La nostra lliga és una lliga nacional amb una sèrie de desplaçaments i una ampliació de lliga de dos equips més i, lògicament, doncs, ens vam marcar un mes, més o menys, després d'acabar lliga per veure una mica com s'enfrontàvem o com ens enfrontàvem a aquesta situació. I la veritat és que després d'aquest mes, parlant amb els sponsors i veient una mica la panoràmica de les activitats que nosaltres podem fer a les escoles i amb empreses, que són bastions del nostre pressupost, hem decidit que millor no enfrontar-nos a una situació complexa i que ens pot portar no només a perdre una categoria, sinó a perdre fins i tot la capacitat econòmica de gestió del club.
Clar, al final la pregunta és, evidentment la Lliga queda ampliada i això suposa un problema de més desplaçaments, però aquesta decisió és conseqüència directa de la crisi del coronavirus o la manca de recursos ja us afectava prèviament a la pandèmia, o una mica de tot?
És una mica de tot. La veritat és que nosaltres sempre ens hem mogut amb un pressupost molt humil, buscant petroli o traient petroli allà sota les pedres, però lògicament la situació que estem vivint, quan et trobes, i és una reflexió que hem fet, no? Quan tu tens 100.000 euros de pressupost i et quedes amb la meitat, tens 50.000 euros per afrontar la temporada. Quan tens 15.000 euros de pressupost i et quedes amb la meitat, és molt difícil, no? Amb la qual cosa, pues, és una mica les dues coses, no? Primer, el nostre pressupost sempre ha sigut molt humil, però en el moment que s'ha retallat per les ajudes i per les possibilitats que podem tenir com a entitat de gestionar recursos propis, pues, la veritat és que ens queda un pressupost molt bàsic per enfrontar-nos a una temporada tan llarga com és la Primera Nacional de l'any que ve, no? També sabem que tenim una gran incertesa a nivell de competició, no? No sabem quan hem de començar, no sabem exactament si haurem de jugar caps de setmana dos partits, quedant-nos a hotels... Bueno, la veritat és que tot una mica, no?
I com us sentiu després d'haver competit arreu del país i ara haver de renunciar per aquests temes econòmics i no esportius?
Bueno, la sensació és una mica contraposada, no? Per una part, jo puc dir que com a entrenador, després de 5 anys al front d'aquest projecte decebut, lògicament, nosaltres sempre hem sigut un equip que ha volgut competir al màxim nivell que podíem enfrontar-nos. Lògicament, teníem un equip per seguir en aquesta categoria i amb un, dos, tres reforços tornar un altre cop a ser un equip que pogués jugar perfectament i competir contra tots els equips. Però com a president, lògicament, veig el futur, veig una mica la situació econòmica que se n'adona o que ens ve damunt, i hem de ser conscients, no? La sort és que sent primera persona què és viatjar, quines són les necessitats del club, i juntament amb la Junta Directiva hem pogut prendre la decisió d'una manera coherent, no? Coherent però trista, lògicament.
No ho deixeu córrer, per això. D'una banda comenceu de zero, com dèiem, a la Lliga Catalana, de l'altra també centre de formació.
Sí, la veritat és que el que hem fet ha sigut tornar als nostres orígens. De fet, també hem fet una valoració de quin era, en quin moment estava el nostre projecte, no? Lògicament, nosaltres sempre ens hem basat en un projecte de formació de jugadors, d'inclusió a l'hora de treballar amb altres realitats, i de competició, no? Però sobretot nosaltres vam néixer a partir de la necessitat de formació de jugadors. Lògicament el que farem serà, bueno, reinventar-nos. Jo no sé si reinventar-nos, el que fem és tornar als orígens amb un grup de formació en el qual començarem a ensenyar amb el grup d'esportistes que puguin venir, els ensenyarem els fonaments bàsics. També volem donar un pas endavant i obrir una activitat en la qual persones sense discapacitat puguin jugar a bàsquet en caia de rodes, d'aquesta manera potenciar la part inclusiva. Vol dir que l'equip de formació ha d'estar obert a que persones amb i sense discapacitat puguin jugar. I, per altra banda, seguirem amb una línia de tecnificació amb jugadors a nivell català que vulguin venir a tecnificar amb nosaltres i que vulguin aprofitar la nostra experiència en l'àmbit de l'alt rendiment, no? En aquest cas, en la meva experiència, en l'àmbit de rendiment, no? Llavors, tindríem aquestes dues línies d'actuació. Per una part, una formació molt inclusiva, que amb aquest equip que competirà a Lliga Catalana, si és que veiem que pot competir, si no, ens plantejarem un any d'obrir aquesta activitat a aquesta realitat diversa i centrar-nos també a nivell de tecnificació.
Serà Sabadell tot això?
Sí, tenim molt clar el nostre punt de referència a Sabadell, seguim sent un club de Sabadell. Lògicament, nosaltres ja vam obrir la porta que alguna entitat, vam tenir una reunió amb l'Ajuntament de Sabadell i vam obrir la porta que una entitat de Sabadell amb més capacitat de gestió ens pogués estar interessat al nostre projecte, però la veritat és que no hem tingut cap oferiment d'incloure'ns dintre d'una estructura més gran, però continuarem a Sabadell, lògicament.
Per tant, bona notícia en aquest sentit. La plantilla, evidentment, no serà la mateixa ni molt menys. No? El que comentaves de Lliga Catalana implica també que els jugadors actuals, suposo que no sé si continuaran algun, però no tots.
No, els jugadors no continuen. La sort és que a Catalunya hi ha dos equips actualment que estan en aquesta categoria. El Barça ha pujat. Això vol dir que els nostres jugadors lògicament han tingut oferta del Barça i de la Penya per poder marxar, i nosaltres lògicament en aquesta situació hem sigut molt sincers amb els jugadors, són els primers que van saber la nostra direcció i els vam donar la possibilitat de que decidissin què volien fer, no? Si volien continuar amb nosaltres estàvem encantats, però que lògicament amb el nivell que tenen lo normal és que segueixin gaudint de la Primera Nacional o en altres clubs.
I acabo preguntant-te pel que en teoria havia de ser un dels temes principals de la conversa, però clar, avui la cosa ha canviat, que és el tema de la, anava a dir, suspensió, de l'ajornament dels Jocs Paralímpics de Tòquio del 2020 al 2021, en la teva altra vessant també, un any més tard. Això com us afecta com a selecció?
Bueno, nosaltres ho vam dir ja des del principi, en el moment que es va donar la notícia, nosaltres vam respirar, perquè lògicament amb la incertesa que estàvem a la Setmana Santa fent una mica càlculs veiem que no arribàvem a nivell competitiu a una garantia competitiva davant de la competició al mes de finals d'agost-setembre, no? Bàsicament perquè no sabíem quan havíem de començar a entrenar. De fet, a dia d'avui no sabem encara si a finals de juliol, que hem intentat planificar una concentració al CAR de Madrid, puguem estar presents, no? Què vol dir? Pues que ens dona un any de marge per seguir treballant i per evolucionar en aspectes, sobretot organitzatius i sanitaris, que volíem començar aquesta temporada i que, lògicament, ens dona la possibilitat de seguir treballant, no? A dia d'avui, els jugadors de la selecció estan entrenant en les diferents fases, des de Setmana Santa. Nosaltres ens hem fet càrrec d'acompanyar els jugadors de selecció i hem diversificat la nostra feina, no? Per una part hem fet càpsules grupals on hem treballat diferents temes importants pels jugadors, com eines psicològiques per superar el confinament o el tema d'eines per poder dormir, per poder conciliar el son, coses que ens havíem trobat. I en aquesta fase, pues, el desconfinament, no? Estem treballant en diferents punts d'Espanya, amb les diferents fases. Tots els jugadors tenen un pla de treball tan físic en el seu dia dintre de casa com ara a pista, per fer un període transitori més llarg, lògicament, no? Però per nosaltres és important que els jugadors no estiguin 6 mesos parats, encara que després siguin responsabilitat dels clubs. Per nosaltres és important ara que aquest jugador, que d'aquí 6 mesos estarà dintre d'un procés de selecció per una paralimpiada, tingui les eines suficients per poder competir en aquest trail, que vindrà a Nadal.
Doncs serà un 2020-2021 trepidant, segur, entre una cosa i l'altra, entre la tornada als orígens del Global Bàsquet i també aquest cicle paralímpic que s'allarga un any més i que tindrà la seva fi a Tòquio el 2021. Òscar Trigo, una abraçada enorme i molta sort amb aquests projectes. Cuida't.
Moltes gràcies. Vinga, adéu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Durant aquest confinament hem après a fer moltes coses des de casa, a teletreballar, a fer videoconferències amb familiars i amics, a fer servir la tira de programes i també a fer esport també a distància via Skype o un bon grapat de plataformes diferents. Ara bé, si algun club ha estat especialment actiu amb aquestes activitats telemàtiques, aquesta ha estat la secció de tenis taula del Club Natació Sabadell.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, 8:43 de la tarde, recta final de esta entrevista con Iván Muñoz, de esta conversación, la última de este Instagram Live, como se conoce, y como hemos hecho desde que prácticamente empezó la COVID-19, la pandèmia del coronavirus.
L'escoltàvem ara, Joan Barberà, periodista, palista i també membre d'aquesta secció de tenis taula del club. Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adrià? Bona tarda.
Heu arribat a fer 142 Instagrams live, entrevistes a través d'aquesta xarxa social. És una animalada, aquesta xifra.
Sí, és una mica bestiesa. Però, bueno, mira, el fet d'estar a casa i de treballar a casa i de tenir un horari doncs, que em permetia poder-ho fer, doncs, mira, vam començar i fins i tot un dia, el dia 1 de maig, vam fer 10 hores d'Instagram live. Vam començar a les 10 del matí i vam acabar a les 8 del vespre. Hem fet bastantes bestieses. Bueno, aquest cap de setmana, dissabte, vam fer 5 hores ininterrompudes de manera consecutiva, i diumenge en vam fer 3 pel matí i 3 hores i 20 per la tarda, que és aquesta entrevista que posaves, amb l'Ivan Muñoz, que és el primer jugador transsexual de tenis taula a nivell espanyol. Va durar 3 hores i 20 minuts l'entrevista, perquè és la primera vegada que ell explicava al món la seva situació. I, clar, aquesta entrevista hauria pogut durar 4, 5 i 6 hores perquè molta gent va conèixer per primera vegada la seva història. Sí que, evidentment, la gent més propera, la seva mare i alguns amics o amigues coneixien la història, però la majoria de gent del tenis taula i de l'esport no coneixia la seva història, no? I hem arribat a 142, ara hem posat una petita aturada i d'aquí uns dies ho reprendrem, però ja en un format diferent. Volíem fer un top 8, les 8 millors entrevistes o 8 grans protagonistes, i segurament hem dit que farem un top 12 més un, que seran 13, amb un convidat que hem dit que era de l'organització, però en el moment que anunciava la gent que participava, gent que no m'havia contestat si volia o no participar i que han estat grans referents del tenis taula estatal, doncs m'han enviat missatges. No ho sé, al final anirem fent com podrem.
Ara citaves aquesta última, la 142. Escoltem, no 3 hores i 20, evidentment, però sí un petit fragment.
Me vio y me caló y dijo, oye, por aquel entonces, Irene, ¿tú por qué no vemos una peli? Y dije, venga, vamos a ver una peli. Y me iba mandando señales de lo que me podía pasar. Entonces, a lo mejor me ponía la peli de Mi vida en rosa, que es de un chico transexual. Y yo veía las pelis, tío, y me quedaba diciendo, joder, tío, mira, si es que yo me siento un poco así. Y luego la chica me dijo, oye, ¿por qué no hablas con una psicóloga aquí en Barcelona que hay? Que trata estos temas de los que no se sienten identificados con su identidad. Y dije, venga, pues me voy a Barcelona y hablo con ella.
La llista es larga, pero de todas las entrevistas seguramente la más impactante de todas en diferencia, ¿no?
Sí, y a més va sorgir de casualitat. Jo coneixia la Irene, però no som de la mateixa generació, i sí que jo quan era sub-21 i algun campionat així estatal que havia anat, doncs l'havia vist jugar, però va sortir totalment de casualitat. Algun dia, mentre fèiem els Instagram Lives, també perquè al final tu tens un ventall de protagonistes, però pot haver-hi gent que tu en aquell moment no hi atinis o no hi pensis que poden ser grans protagonistes, i un dia entrevistant, crec que va ser el Modena Roldán, que és l'entrenadora del Linares, preguntant, escolta'm, i qui us agradaria que entrevistéssim, perquè encara ens queden dies i encara tenim doncs, dates lliures fins a final de mes de maig, van dir l'Ivan Muñoz. I clar, a mi em diu Ivan Muñoz, dic, ostres, diu, tu t'acordes d'Irene Muñoz? I clar, en aquell moment, dic, sí, jugadora que havia estat a la Zúbia, a Granada, etcètera, etcètera. I vaig contactar amb l'Ivan i em va dir que sí, que tenia moltes ganes, vam proposar una data, va dir que aquella data no li anava bé i vam dir el dia 31, no? I, bueno, ens vam intercanviar algun missatge, em va dir que tenia moltes ganes de parlar i d'explicar, no?, en el món, perquè, clar, la seva història, Adrià, és... Clar, a ell se li posaven els pèls de punta l'altre dia, però, bueno, jo he rebut... Si ell ha rebut infinitat de missatges, a mi també m'ha escrit moltíssima gent, doncs per donar les gràcies pel tipus d'entrevista que es va fer, per mil i una coses. Clar, és que explicava coses, Adrià, per exemple, de la seva etapa de jugador de tenis taula, quan era Irene Muñoz, que ell anava amb la selecció espanyola, anava amb la selecció de joves i de competicions, i que no es volia dutxar perquè no li agradava el seu cos, perquè no se sentia una noia, sinó que se sentia un noi, i esperava a les 3 de la matinada quan tothom estava dormint a les concentracions per dutxar-se, no? O que es posava 3 i 4 samarretes per jugar als partits. O que la van fer fora de diferents clubs pel seu caràcter, per ser rebel, o que volia anar al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès, perquè no deixava de ser una de les millors jugadores en aquell moment de tenis taula que hi havia a nivell estatal, i que pel seu caràcter, per la seva rebeldia, no la portaven a aquests llocs, no? I, bueno, va anar explicant tota la història. Per exemple, clar, va tenir la sort de trobar aquesta psicòloga, la Roser, a Barcelona, però els anteriors psicòlegs que anava des de ben petita li deien que es fes nòvio, que el que necessitava és tenir un nòvio, bueno, diferents coses que, clar, l'explica i ja et dic, va ser molt impactant. Va ser la darrera entrevista molt, molt impactant, i fins i tot, clar, en aquell moment, al final tu estàs entre persona, no?, professional, que està escoltant algú que està explicant una vida terrible, és a dir, una vida molt dura. Fins i tot també va explicar que no s'havia suïcidat perquè no volia fer-li allò a la seva mare, perquè el pare de la seva mare i dos germans de la seva mare s'havien suïcidat anteriorment, i va pensar que si es suïcidava, que això no li podia fer a la seva mare.
Déu-n'hi-do,
molt impactant.
Quina història més dura.
Molt bèstia. Molt bèstia,
a tu, Joan, també t'han entrevistat per això, en aquest procés.
Sí, perquè clar, la gent deia, bueno, i a tu no t'entrevista ningú, i bueno, això que vas dir, bueno, pues sí, i tampoc jo no el que no volia és posar-me jo allà al live i que em deixin fent preguntes, no? Llavors vam decidir que amb un dels meus millors amics, el meu millor amic, l'Agustí Martín, sabadellenc, palista, jugador de tenis taula i que estarà a Parets, doncs que jo l'entrevistaria en ell, i quan ell acabés m'entrevistaria ella a mi, que això va ser el dissabte. Clar, vam estar entre l'entrevista que li vaig fer jo a ell i ell a mi, vam estar 5 hores. Però vam estar 5 hores, Adrià, perquè al final, clar...
El mòbil aguantava per això, la bateria, o com ho fèieu?
A veure, clar, jo vaig agafar una sala per fer aquestes entrevistes, i en aquesta sala no tenia per carregar el telèfon. Llavors, clar, per carregar la bateria m'havia de posar, i em posava al pati, i amb el telèfon carregat al menjador per endollar-ho. Sí, no, la mateixa de 3 hores i 20 minuts vaig necessitar carregar el telèfon, i la de dissabte, ja et dic, amb l'Agustí, clar, evidentment vaig necessitar carregar el telèfon, i ens han passat moltes coses amb aquest Instagram Live, perquè, clar, va haver un dia que se m'acaben les dades. Clar, jo tinc de dades que possiblement amb un procés normal, amb un any, no se m'acaben les dades que tinc en un mes. Clar, tants lives, els lives al final, el millor és fer-los amb 4G, perquè si no es perd la connexió, es talla, etcètera, etcètera, i va haver-hi un moment que em diuen que se m'han agotat les dades, i jo dic, no, que jo tinc que fer els lives, i tinc molta gent aquí pactada i convocada per participar, i llavors em vaig posar en contacte, no, Movistar em regalava, ara degut a la pandèmia i a la Covid-19, dos mesos de dades, no? I així hem pogut acabar, però...
Sense cap mena de dubte, heu estat els reis de l'Instagram Live per tot l'esport sabadellenc amb 142 directes. Joan Barberà, que estem pendents d'aquest top 12 que fareu també, 12 més 1, com comentaves ara. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada a tope, vagi molt bé.
Que arribeu pràcticament fins a les 3. Demà més esport d'aquí a l'Hotel Suís. Tindrem, per exemple, l'inici d'una trilogia espiant els possibles rivals del Sabadell al play-off. Començarem per l'Atlético de Madrid B i també parlarem amb la gent d'escacs de la Societat Coral Colón. Des del control de so, una abraçada del Toni González. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.